Senyores i senyors, amb tots vostès... Un mascle. Joder, hòstia. Bueno, mejorando lo presente, Miquel, mejorando lo presente.
Entre tu i jo...
Entre tu i jo...
Sumem mig.
Bueno, després ve l'Ernest, que és la decadència del patriarcat, no sé, i el Joel Fortuny, que també, que bueno, vaja...
Sí, no, ells també sumen mig, jo crec.
O sigui, entre ells no en sumem un, entre els quatre, bueno, ai, mare de Déu. En tots vostès, Raül Gallego. Escolta, Raül, tu ets periodista i director de documentals. Total. És la segona vegada que vens, perquè nosaltres segona som uns fans teus totals. Has estrenat un documental que es diu Crossing the Mediterranean Sea to Survive or to Die. O sigui, creuant la Mediterrània, viure o morir. Seria una mica, no?
Jo també sóc fan del programa. I de tu, eh?
Ole, tu, és que això... Totes ens ponen, Totes ens ponen. Mira, para.
És veritat.
La de públic, ens aplaudeixi. Tens un públic avui genial. Filòsofa de la música, clar, així sona de bé, que és filòsofa de la música. Bueno. El documental comença recordant que 25.000 persones han mort al mar Mediterrani els darrers anys intentant arribar a Europa. És un documental que es pot veure a Al Jazeera, ho dic bé?
Al Jazeera.
I es pot veure per YouTube. A tu per què? Aquest tema, per què? Perquè, clar, el documentalista no hauria pogut fer el documental sobre qualsevol altra cosa, però per què això? Jo he plorat, veient el documental, són 10 minuts, la gent que tampoc es pensi, vull dir que ara la gent que té pressa, està molt bé aquest format de documental al de gira, que són, vinga, 10 minuts.
Funciona bé. I la majoria de gent que l'ha vist ha plorat, eh? Tothom, tant la gent que s'ha dedicat a rescatar...
El gran reclam, no?
No, però és que és veritat que t'impacta perquè...
Impacta. Bueno, precisament vaig decidir fer aquest tema perquè és un tema que passa, no? Ho hem normalitzat i ens hem oblidat. I és molt fort que aquestes imatges estan constantment a les xarxes socials, van apareixent a les notícies... Però un cop estàs allà o veus aquest reportatge, et impacta moltíssim que està passant això i que està morint tanta gent, no? Inclosos famílies, nens i nadons.
De totes maneres, tu dius que estem acostumats a veure les imatges, però estem acostumats a veure les imatges com de lluny i al telenotícies, diguéssim.
Sí.
Però, esclar, tu poses la càmera dins de les barcasses, al vaixell de la ONG Metges Sense Fronteres, que rescata aquests migrants que venen de la Líbia, en aquest cas. I, per tant, jo crec que aquest punt de vista... fa que sembla que estiguis tu molt a prop de tot plegat. No sé si l'havien vist tant, aquest punt de vista.
Crec que ajuda molt que siguin ells el que ho expliquen, tant els que rescaten com els que han estat rescatats. No? També el format, la immediatesa de les xarxes socials, el format curt dels informatius del dia a dia, fa que normalitzem aquestes situacions, no? Que ens oblidem... Ara veiem això, i ara la guerra, i ara esports, i ara el casament de no sé qui, no?
Sí. Normalitzem aquesta situació, però tu aquest rodatge que el vas fer aquest estiu, el juliol, no? Expliques que els de la ONG Metges Sense Fronteres no havien fet tants rescats en aquests últims anys.
Sí,
per tant, és una realitat que encara va empitjorant,
diguéssim. Va pitjor, va pitjor. A mesura que el canvi climàtic, l'economia va pitjor, més gent intenta creuar, més desesperats.
Deixem escoltar una mica com sona.
The Mediterranean Sea is now the deadliest migration route in the world. In the last years, more than 25,000 people lost their life. And this is only the number that we know.
I'm not afraid of death because I know that I'm really dead. The only solution is the sea.
Tu dius que la ruta al Mediterrani, aquest Mediterrani al que ens hem banyat, que bé, les platges de Formentera, que fresquetes estic, no? Vamos a hacer un heladito al Chiringuito. Aquesta ruta al Mediterrani continua sent la més perillosa del món.
Ja, aquesta és una de les raons que vaig decidir fer aquest tema. Igual és molt macabre, però després de veure el que passava, la informació, no les dades de la gent que estava morint, jo he vist que la Barceloneta, cada dia vaig a la platja, miro el mar... I sempre hi ha un moment que recordo això. Ostres, el mar aquest, com tu has dit, no? Que és el mar que anem nosaltres a la platja, passant-ho bé, la gent va pescar... Està morint, no? És una fossa comuna. Mm-hmm. És molt bèstia, però és una fossa comuna que està passant a Europa, no? O davant d'Europa. I estem permetent que passi.
I explica'ns una mica com es munta, com un periodista s'introdueix al Metges Sense Fronteres, com et reben, què és el que t'impacta... Saps una mica les estratègies que segueixes per acabar fent el reportatge?
Pues és molt senzill. La veritat és que hi ha diverses ONGs que estan treballant i s'estan coordinant força bé entre elles per fer aquesta tasca de rescat. Tu demanes permís per anar amb ells. Ells, a més, volen que hi hagi un periodista perquè s'expliqui, no?, i es vegi el que està passant.
Clar.
I la veritat és que amb Metges Sense Fronteres vaig tenir tot l'accés, no? I a més, quan estàs allà acabes formant part de l'equip, no? Perquè hi havia tanta gent, necessitaven mans, no? Eren 20 persones que al final acabaven, estaven ajudant, es va arribar, em sembla que és el rescat que més havien rescatat a gent.
Quantes persones hi havia?
659 persones entre... en 4 dies.
Homes, dones i
homes,
criatures,
dones,
i bebès.
Criatures i nadons.
I nadons, sí. I nadons molt petits. Aquesta, com funciona això? O sigui, això és un barc, un vaixell, un barco de Metges Sense Fronteres que va per la ruta del Mediterrani rescatant literalment gent que va a la deriva, o que pensa que van a Europa però que van a la deriva, no?
El problema és que qui tocaria fer les tasques de rescat no ho està fent, que és Europa, o, per exemple, quan és a la costa de Líbia, Líbia és un estat que ha fallat, no? Està en constant guerra o guerra civil, i no hi ha realment uns equips de rescat. Els guardacostes de Líbia, que a més han estat entrenats i hi ha diners de la Unió Europea perquè facin aquesta tasca, formen part de les mateixes màfies de traficants de persones que després segresten aquesta gent, els hi demanen diners, a més després per entrar en aquests vaixells que serà molt difícil que arribin a Europa, i simplement estan fent una tasca que no fa ningú. Uh-huh. I si no estan ells, molta més gent estaria...
Moriria.
Tota aquesta gent que es van rescatar en 4 dies segurament haguessin mort, o els haguessin tornat a Líbia i estar tancats en centres de traficants de persones, no? O que haurien de tornar a pagar, estarien forçats a fer treballs...
Clar, perquè aquesta gent fugen... De vegades, per veure unes persones en una barcassa que fugen d'alguna cosa o que migren i van cap a Europa a buscar una vida millor, però clar, estan fugint de l'autoritarisme, de la pobresa, de moltes, moltes casuístiques, de guerra, d'esclavatge, abús, etc.
Mira, havia un noi de Sierra Leone que va marxar amb 13 anys perquè el seu pare el forçava a fer un tipus de feina i el volia convertir en una espècie de bruixot del poble, que ell no volia fer-ho. Uh-huh. Es va escapar. Jo el conec al vaixell amb 22 anys. Va passar tots aquests anys intentant arribar a Europa. I en mans de traficants, no? Aquesta gent, havia un de les persones que apareix en el reportatge, el van segrestat 3 vegades. 3 vegades significa que va haver de passar un any treballant sense cobrar, per poder escapar, no? Treballs forçats, per poder escapar aquesta màfia, no? Les històries són inimaginables.
Jo crec,
no?,
que aquests testimonis explicant aquestes màfies com operen a Líbia és una de les coses que més t'impacta, eh?
Sí, sí, no, és... realment és una situació de... Els hi feia la conya de... És un país de Mad Max, no? De les pel·lícules de Mad Max. Mm-hmm. No hi ha control, abús de tots tipus...
No, i explicaves també abans que els pobres, els propis immigrants, quan arriben i veuen que els estan salvant a una embarcació, el primer que pensen és, ostres, encara hi ha gent bona al món, no?
Clar, és gent que ha passat anys de tot tipus d'abús, han vist els amics, familiars que els han matat davant d'ells, no? I quan els van rescatar no s'ho creien, no? Deien, ostres, torno... Hi havia un de les persones que apareix al reportatge explicava com de cop es va tornar a sentir que era una persona, no? Uh-huh. Sóc un humà i hi ha gent bona, no?
I altres humans que em poden ajudar. Escolta una cosa, aquesta gent la rescaten als Metges Sense Fronteres, acaba al vaixell 650 persones entre homes, dones, adults, criatures i nadons, i què? Perquè aquest vaixell, de sobte, el de Metges Sense Fronteres, ha de rebre l'ordre d'algun país que aculli a totes aquestes persones que porten a sobre, amb el perill que això suposa, diguéssim, perquè suposo que en aquest vaixell, durant aquest dia d'espera, a que els donin entrada com a refugiats a algun país europeu, doncs en aquest vaixell passen coses, ja es generen conflictes o...
Clar, aquí el problema és, en el moment que rescaten aquesta gent, demanen permís per arribar a un port que sigui segur, no? Líbia no és un port segur, no? Uh-huh. Perquè aquesta gent no hi ha drets humans, no poden tornar. Això que molta gent diu, que els tornin allà on venen, no poden tornar. Legalment no es pot tornar perquè no és un port segur. Però després, en teoria, has d'anar al port segur més a prop. El port segur més a prop és Malta o Itàlia. I aquests països tarden molt en donar permís per poder arribar a port. Si nosaltres estem en un vaixell, naufraguem, ens rescaten i ens portaran de seguida, no? A port. Uh-huh. Aquesta gent, doncs, es van passar gairebé 2 setmanes esperant arribar a un port segur a Itàlia.
I es generen conflictes dins del vaixell, perquè nosaltres imaginem que la persona que fuig cap a Europa o que es llança al mar, perquè molts d'ells expliquen el reportatge que és la seva única alternativa, diguéssim, és o mar o mort, amb tot això, el que això comporta, però és que nosaltres tenim la sensació que són persones que surten del mateix motlle, amb la mateixa religió, amb la mateixa cultura, amb les mateixes expectatives, que són iguals, o sigui que són persones entre elles iguals, i resulta que no.
Evidentment es generen conflictes per les condicions de vida, no? Està tothom dormint al terra, apretats, no? Però em va sorprendre que, malgrat les diferències religioses, culturals, de llenguatge, hi havia més cooperació que conflictes. I evidentment que hi havia conflictes, baralles i tal, no? Però hi havia més cooperació i clar, la gent deia, mira, qualsevol cosa és millor que Líbia, no? Dormir aquí amb quatre persones enganxades a sobre, menjar cada dia el mateix menjar, clar, això és mil vegades millor que tornar a Líbia i que et matin.
El fet de que l'extrema dreta, que el feixisme hagi tornat a Itàlia, bueno, i que estigui tornant a Europa, preocupa a Mitges Senyors de Fronteres, no? Perquè, esclar...
Ja els últims anys hi ha hagut una criminalització d'aquestes organitzacions que estan fent una tasca, no?, que s'hauria de fer des d'Europa, des dels guardacostes, no? Hi ha hagut una criminalització bastant bèstia. Ara hi ha molta por que pot tornar aquesta criminalització, que posi moltes dificultats en operar des dels ports del sud d'Itàlia i que fins i tot acabi bloquejant, no? Per aquesta gent la frustració és que cada moment que esperen... molts d'aquests vaixells, ara, el que Itàlia ha utilitzat per dificultar la feina d'aquesta gent és fer inspeccions als vaixells que són de bandera, que no són de bandera italiana, no? Han de fer una inspecció burocràtica, tècnica, i el que fan és... mira, la inspecció aquesta dura molt, endarrereix la feina...
Allarga els plaços, els terminis, no?
Però, clar, la gent de Metges Sense Fronteres i altres organitzacions diuen, clar, que és que cada minut, cada hora, cada dia que passem aquí, és gent que podíem estar rescatant i gent que estarà morint al mar ara mateix.
Anem a escoltar el moment en què reben el barco de Metges Sense Fronteres, rep l'anunci de que pot desembarcar els refugiats.
We have received a message from the government saying that we can all share.
A quin port arriben?
En aquest cas els van enviar a Taranto, que és un port que està al sud d'Itàlia.
Què els espera a les persones refugiades rescatades per Metges Sense Frontera? Perquè, clar, una cosa és que perquè tot això és com una gincama macabra, diguéssim. Es rescaten, estàs 3, 4, 6 setmanes a un vaixell apilotonat, finalment pots desembarcar, tot això ja tenim moltíssima sort, no? Però, esclar, un cop arribes a port...
Arribes a port no vol dir que et donin el permís i ja comences a treballar i tenen la mateixa vida que nosaltres. És una mica una loteria. Hi ha tanta gent que està arribant que els distribueixen en diferents centres. Alguns estan tancats, altres són centres oberts, alguns els envien a altres països, però sobretot, clar, han d'esperar mesos, inclús anys, fins que no et donen un permís de treball, que puguis treballar. Clar, aquesta gent què fa durant tots aquests anys?
Després també hi ha menors, diguéssim, no?
Clar,
menors no acompanyats, per exemple.
No sé si la majoria d'aquesta gent ve aquí sabent a on va, a buscar algun familiar o algun amic, o la majoria són que venen a l'aventura i a veure què troben.
N'hi ha de tot. Hi ha gent que ve a l'aventura, que inclús et deien, ostres, que no sabia que el Mediterrani era tan gran, no?
Clar.
Que dius, hòstia, pobra. I després hi ha gent que ja saben que, mira, tinc amics a Anglaterra o a París o a Alemanya, i ja intento anar cap allà, m'estan esperant.
Això canvia molt, no?
Sí.
Tu segueixes en contacte amb persones que has conegut d'aquestes persones refugiades que rescaten Metges Sense Fronteres?
Sí, sí que em contacta, sí.
I en quin punt estan?
N'hi ha alguns que estan pendents d'anar a Alemanya, n'hi ha que encara estan esperant a Itàlia, els menors estan tots a Itàlia en centres de menors, que els han canviat ara fa poc en centres que estan en millors condicions.
Centre de menors, que també podríem parlar-ne d'això, perquè també la millor surt del Mediterrani i fiquen dintre d'un centre de menors, no? Que, bueno, que a vegades són pseudopresons, eh?
Sí,
són pseudopresons, sí, diguem, centre de menors, però almenys que no siguin presons directament. No?
Doncs n'hi ha de tots. Estan tots en aquest procés d'esperar papers, alguns de forma il·legal ja han passat, uns estan ja a Calais. I, bueno, la veritat és que fa molta il·lusió d'estar en contacte amb ells i que et vagin explicant com els hi va tot.
Bueno, deixa'm, perquè hem buscat amb l'Esther, li hem demanat aquest matí que ens busqués alguna dada, perquè de vegades et dona la sensació de que, bueno, escolta, això, que la gent aquesta entrarà, ens robaran la feina, ens robaran l'espai, ens robaran no sé què, i tot plegat. Però, segons estimacions de la Comissió Europea, el 2030, que és ja, Europa haurà perdut el 5% de la població actual, cosa que implicarà una pèrdua del 18% de la població en edat de treballar. Ho dic perquè a la millor ens hi podríem posar una mica millor amb tot això, no? Que a la millor necessitem efectius, no? De la pròpia supervivència d'Europa, a la millor depèn de que s'obrin les fronteres, de que acollim aquesta gent, de que aquesta gent se sentin, de que es faci el possible per integrar-se, que nosaltres treballar. Ens entreguem a la seva cultura, aquest tipus de coses, no? Mm-hmm. Torno a repetir-ho, implicarà la pèrdua del 18% de la població en edat de treballar el 2030. No estem parlant del 2030, o sigui, ara, que falten 4 anys, no? Per 8. Això, 8 anys, doncs imagina't.
El problema és la integració i la regularització que no s'està fent bé. I la guerra d'Ucraïna amb els refugiats d'Ucraïna, que és el que s'ha fet, el que s'havia de fer, ha demostrat que si volem es pot fer.
No? Clar, això també és un molt exemple.
Sí, sí, i a més sí. És que a llarg plaç es necessita aquesta gent. És la dada que has dit és bàsica, no?
Hi ha un moment al reportatge, parlant dels refugiats d'Ucraïna, que una persona de Metges de Fronteres diu, escolti, aquestes persones que aquests refugiats que hem rescatat, ara imaginin-se, moltes vegades, un cop se'ls rescata, les autoritats europees els retornen, per exemple, a Líbia o al seu país en conflicte. Imaginin-se que nosaltres, les persones refugiades d'Ucraïna, les tornéssim a Mariupol. Saps què vull dir? Mm-hmm. Seria una mica el mateix. Que seria una cosa que ens posaria els pèls de punta, doncs això és una cosa que sí, aquesta dada m'ha impactat. Escolta'm, Raül Gallego, no te'n vagis, que ets molt mono. El documental és Crossing the Mediterranean Sea, to survive or to die. Creuant el Mediterrani, viure o morir. El podeu trobar a Al Jazeera,
a la pàgina web,
i si no,
socials.
A YouTube, posa Raül Gallego, i a més d'aquest reportatge en tenim moltíssims d'altres. Moltes gràcies. No marxis, perquè el tema que ve ara també t'interessa.